l'Info Migdia.
Salutacions, us parla Emili Pacheco. Demà divendres es donen a conèixer els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2016, un reconeixement que concedeix l'Ajuntament de Calella per votació popular en doble categoria, la individual i per entitat. Segons ha informat el consistori, el procés de votació s'ha tancat amb la participació de 262 calellencs i calellenques que han escollit entre els diferents candidats en la categoria individual. Recordem-ho, i opten la gestora cultural Ruth Martínez, el director de Catalunya Ràdio Saúl Gordillo i la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària Sílvia López. Les tres entitats candidates són, en aquest cas, l'agrupació sardanista, el Club Natació Calella i el grup Avi Moltó. La gala de lliurament dels premis tindrà lloc demà divendres a partir de les 10 de la nit a la sala Mozart. L'accés és lliure i gratuït. Ràdio Calella Televisió retransmetrà en directe la gala, que es podrà seguir per Calella TV i també per Ràdio Calella.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter @RadioCalellaTV.
La família Sobirana Marré anima els calellencs i calellenques a assistir a la Festa del Cor, que el dissabte 7 de maig es fa a PortAventura, destinant tots els beneficis de la jornada a promoure hàbits saludables entre els infants, joves i adults. És una iniciativa de la Fundació XI, del cardiòleg Valentí Fuster i de Cor Avant, impulsada per l'Associació de Cardiopaties Congènites, de la qual en forma part aquesta família calellenca. El seu fill, ara adolescent, de 15 anys, va néixer amb una cardiopatia. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Míriam Marré ha explicat en una entrevista al programa Bon Dia que la Festa del Cor permetrà unir el Parc d'Aventures a moltes famílies afectades per cardiopaties o malalties congènites del cor.
Et trobes amb molts de pares que coneixes o que en el seu moment van patir escenes a l'hospital.
Clar.
I que uns amb els altres ens recolzàvem, cadascú explicant la seva historieta, i ara doncs, estem contents i ho anem a celebrar tot en allà per poder ajudar a altres famílies.
Ells són membres de l'Associació de Cardiopaties Congènites, que ofereix serveis d'atenció directa a malalts i familiars de cardiopaties. També desenvolupa projectes de voluntariat, participació i sensibilització. Míriam Marré ha apuntat que la festa és el pretext també per donar a conèixer una malaltia que condiciona la vida dels que la pateixen.
Una cardiopatia, hi ha moltes coses a darrere. Són nanos que els costa estudiar, són nanos que a vegades, no tots, els costa relacionar-se amb el fora del de l'ambient, del carrer, perquè n'hi ha que han d'estar hospitalitzats molts de temps. Pues tot això ajudem, sobretot a les famílies, perquè la família se'n cuida del nen, el pare i la mare.
Cor Avant i la Fundació XI per la Ciència, la Salut i l'Educació, que presideix el cardiòleg Valentí Fuster, s'han unit en l'organització de la Festa del Cor a PortAventura. Tots els beneficis de la compra anticipada d'entrades a un preu especial de 20 euros es destinaran a l'impuls de projectes per la promoció d'hàbits saludables. Es poden adquirir online o als distribuïdors oficials. L'administració de Loteria Robert, al carrer Mates i Rodés, n'és un. També s'ha habilitat una fila zero per poder fer donacions.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Un escriptor i periodista letó que recorre el traçat de la Via Catalana passa aquest dissabte per Calella. Aquest matí, de fet, ha estat al Parlament de Catalunya, on ha estat rebut per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I aquí, a Calella, una delegació de l'ANC Calella per la Independència el rebrà aquest dissabte, aquest escriptor i periodista que es diu Otto Ozols. El dia 4 d'abril va iniciar un recorregut dels 400 quilòmetres a peu per fer tota la Via Catalana.
Josep Barri, coordinador de l'ANC Calella per la Independència, ha explicat que Otto Ozols simpatitza amb el sobiranisme des de fa uns anys i ha volgut estudiar paral·lelismes amb altres processos similars al món, com el cas del seu país, Letònia.
Cap al 2013 va fer un article que va tenir força ressò, en el qual es posicionava a favor del sobiranisme català, i a més doncs, feia una comparativa entre el que havia representat pels països bàltics l'anomenada Via Bàltica i després la Via Catalana. I des d'aquest moment doncs, ell va tenir això, aquest gran interès en anar seguint tot el moviment, va fer algun viatge a Catalunya, ha viscut les jornades de l'11 de setembre, i aleshores doncs, ell va mostrar un interès en fer, si diguem-ne, a peu de carrer, doncs, conèixer la realitat.
El recorregut va començar a Alcanar, a la frontera amb el País Valencià, i acabarà a la ratlla de França. Per pràcticament cada poble on passa s'hi troba la delegació local de l'ANC que l'acompanya i li explica de primera mà tal com es veu la situació social, política i cultural del país. En el cas de Calella, Josep Barri ha explicat que la seva intenció és anar fins a Sant Pol i fer el relleu amb els membres de l'ANC santpolenca que l'acompanyin, i tot xerrant aniran fins a Pineda, on seguirà el seu camí acompanyat per la gent de Pineda.
Divendres li toca fer la Barcelona a Mataró, i el dissabte serà a Mataró fins a Santa Susana, que és on passarà la nit. La nostra intenció, en principi, serà, en aquest cas, potser una mica modesta, és a dir, més que res serà acompanyar-lo. Es tocarà el dissabte, suposem que a la tarda, no tenim encara clar a quina hora és, i bé, no hem pensat així en actes més concrets que no pas acompanyar-lo en aquest pas, que llavors ja quan arribi Santa Susana sí que tindrà aquesta rebuda per passar-hi la nit.
Precisament, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rebut aquest matí Ozols a la Cambra Catalana.
Gràcies, Aleix. I nou cicle dels tallers de cerca activa de feina els organitza l'Ajuntament de Calella per les persones que es troben a l'atur i que vulguin millorar les seves competències. Comencen el proper dilluns, el 18 d'abril, i tenen una durada de 3 mesos. Són 6 tallers en els quals s'aprendrà a millorar les competències pròpies, a presentar una candidatura i a millorar la identitat digital, entre altres qüestions. Els tallers els realitzaran al Centre d'Acció Jove els dilluns i dimecres al matí, de 9:45 a la 1 del migdia, i ja són les inscripcions, ja estan obertes. Més coses, més qüestions. La Biblioteca de Tordera va acollir ahir la presentació del projecte BeWater a la Tordera i a les altres conques del Mediterrani, que té com a objectiu involucrar la societat en el debat sobre els usos actuals de l'aigua i elaborar de forma conjunta plans de gestió de l'aigua que estiguin adaptats als futurs escenaris del canvi climàtic. L'estudi va a càrrec de membres del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, coordinadors del projecte a tot Espanya. Ens amplia la informació des de Tordera, Lluís Sabater.
Les projeccions futures de canvi climàtic apunten que cada cop hi haurà més episodis extrems de sequera o inundacions a la regió mediterrània. Concretament per la Tordera, els estudis realitzats pel CREAF indiquen que cap al 2030 es veurà una disminució de la recàrrega dels aqüífers i la reducció dels cabals del riu, que poden arribar al 37% a finals del segle, a 2100. Aquests fets provocaran greus pèrdues socioeconòmiques i impactes ambientals rellevants en aquesta conca. Annalisa Brockman, coordinadora de l'estudi, assegura que en la conca de la Tordera hi troben reflectides totes les problemàtiques que es volen estudiar en aquest projecte.
Hem escollit aquesta conca perquè és d'una dimensió relativament petita, però resumeix dins de la mateixa conca gairebé totes les problemàtiques i sí, tots els aspectes més rellevants que volem estudiar.
El projecte de 3 anys i mig de durada compta amb un pressupost total de gairebé 3 milions d'euros.
Gràcies, Lluís. I l'empresa Cebiotex, creada per l'enginyer tèxtil aranyenc Joan Bertran, ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per intentar que la membrana contra el càncer que ha dissenyat pugui sortir al mercat. L'objectiu és arribar a uns 100 milions d'euros. Carlota Tanganelli ens ho explica des d'allà, des d'Arenys.
Bon dia. Joan Bertran ha creat una membrana tèxtil biodegradable que s'impregna d'un medicament antitumoral i s'aplica directament a la zona afectada just després que s'hagi extret el tumor en un pacient. Escoltem el mateix Joan Bertran.
Quan el cirurgià extreu el tumor, nosaltres posem una membrana tèxtil al llit quirúrgic i assegurem que les cèl·lules aquelles no tinguin viabilitat. És a dir, les matem o les tenim quietes allà. I llavors la posterior quimioteràpia o radioteràpia acaba amb elles i és un molt bon pronòstic per quan t'extreuen un tumor.
L'enginyer aranyenc va tenir la idea de crear aquesta membrana fa 7 anys, però el projecte va agafar forma amb la creació de l'empresa Cebiotex el 2013, gràcies a la implicació de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la UPC. De moment s'ha superat el test d'eficàcia i toxicologia en animals i ara començaran les fases clíniques en humans abans d'arribar al mercat. Per tirar-ho endavant, però fan falta diners. Per aquest motiu s'ha obert una campanya de micromecenatge a través de Capital Cell, una plataforma d'inversió col·laborativa.
Gràcies, Carlota. I Pineda de Mar torna a convertir-se en la capital del Teatre Amateur de Catalunya. Serà el cap de setmana del 29-30 d'abril i l'1 de maig enguany se celebra la que serà la 14a Mostra Nacional de Teatre Amateur amb la participació de 52 grups d'arreu de Catalunya, de França i el Marroc. Durant 3 dies es faran més de 57 representacions teatrals, tallers, xerrades i activitats en una desena d'espais. La mostra estrena els nous escenaris de l'Auditori de Pineda, que estan just al costat de la Biblioteca Serra i Moret, també el Centre Cívic Poble Nou i una gran carpa que s'instal·larà els dies previs a la plaça d'Espanya. L'acte central es farà el diumenge 1 de maig a 11:45 i serà un homenatge a la companyia humorística de teatre gestual Bolràs, que s'ha acomiadat dels escenaris. Aquest homenatge es farà a la carpa instal·lada, com us expliquem, a la plaça Espanya. I els dies previs a la celebració de Sant Jordi, a Calella ja es comença també a celebrar amb activitats literàries, i més no, vinculades amb el món del llibre. És el cas de la lectura pública que s'ha fet aquest dissabte a la plaça de l'Ajuntament, enguany dedicada a Ramon Llull, ara que se celebra l'any dedicat al pensador i escriptor més destacat, més important de l'edat mitjana. També una altra de les cites important els dies previs a Sant Jordi és la Fira del Llibre de segona mà, que es fa també a la plaça de l'Ajuntament, una activitat solidària organitzada pels amics de la Biblioteca de Calella, els voluntaris de Càritas i també els clubs de lectura. Una fira del llibre usat de segona mà que crida l'atenció de molts calellencs i calellenques, però també dels turistes que passen uns dies a la nostra ciutat i que decideixen remenar entre els llibres i comprar-ne un exemplar en funció doncs, de les seves disponibilitats. Una fira que, com us expliquem, té un caràcter solidari. S'han recaptat 1.440 euros que es destinen, en aquest cas, a Càritas. La venda del llibre que es fa a 1 euro cada llibre. I aquests dies parlem també d'altres propostes literàries i ho fem amb la nostra companya Mar Mir.
L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Aquella porta giratòria, de Lluís Foix Carnisser.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
L'obra guanyadora del Josep Pla, Aquella porta giratòria, és l'esperat segon volum de les memòries de Lluís Foix sobre la seva experiència periodística. Vivències i records d'un temps i d'un país, un homenatge a aquell periodisme que s'obria pas després del període fosc del franquisme, tot buscant nous models per explicar l'actualitat. Aquella porta giratòria no és un llibre d'història, ni tampoc hi surt tothom, però sí que presenta un mosaic d'uns anys, sobretot els 70 i 80, mitjançant una sèrie de retrats de periodistes del rotatiu, com ara Santiago Nadal i Jaime Arias, personatges principals, però també secundaris que prenen vida gràcies a les anècdotes de Foix. És un relat sobre com Foix veia aquella casa, La Vanguardia, en què ha treballat en diferents càrrecs des de traductor fins a director, al llarg dels últims 45 anys. Aquestes impressions que comencen i es desenvolupen al voltant de la cèlebre porta giratòria de La Vanguardia al carrer Palai número 28 es centren bàsicament en aquells primers anys d'un periodisme que s'havia de renovar perquè el franquisme s'extingia i la llibertat s'obria pas en tots els àmbits de la societat. Un mirall de les virtuts i els defectes d'un país i alhora un homenatge a l'autèntic periodisme d'aquella època on no hi havia ordinadors i la comunicació es feia per telèfon cridant o amb teletips. Lluís Foix, autor d'Aquella porta giratòria.
Tinc uns records molt entranyables, perquè primer perquè era més jove, després perquè la professió es vivia d'una altra manera, potser més directa, potser més artesanal, i també doncs, perquè van ser els anys de la meva formació com a periodista, i també recordo el molt que vaig aprendre de la gent que m'envoltava, que això ha estat una constant al llarg de tota la meva vida. No?
Lluís Foix, de 72 anys, ha estat director de La Vanguardia, director adjunt i sotsdirector en diverses etapes durant 45 anys. Durant 7 anys ha estat director de la versió digital de La Vanguardia. És llicenciat en periodisme i en dret i ha estat corresponsal a Londres i a Washington. Ha cobert la Guerra Freda, Afganistan, la Guerra de les Malvines i molt més. També ha cobert cimeres, eleccions i conflictes enviant cròniques des de 84 països. És especialista en política internacional i columnista habitual als diaris de La Vanguardia, El Punt Avui i Mundo Deportivo. Participa en diverses tertúlies radiofòniques i televisives. Va publicar la marinada sempre arriba, unes memòries d'infantesa i adolescència situades al seu poble, Rocafort de Vallbona, a l'Urgell. Aquí explicava, per exemple, que abans de marxar a Barcelona havia fet de pagès i el paisatge de secà havia marcat el seu caràcter.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en tro. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
Arriben els esports.
Avui dijous parlem de futbol. S'apropa un cap de setmana molt interessant pels dos equips juvenils de futbol de la ciutat. El Club de Futbol Calella, després de la seva jornada de descans, jugarà aquest proper cap de setmana un derbi contra el Pineda. Els nostres volen recuperar la tercera posició que ara mateix ocupa l'Argentona. Perquè això passi, els calellencs han de guanyar el derbi i esperar una victòria de l'Aquatel contra l'Argentona. Els groguets volen guanyar aquest partit per seguir la persecució al líder, l'Escola Llavaneres. Els argentonins estan passant per un bon moment de joc, porten 4 jornades sense perdre. El partit entre el Club de Futbol Calella i el Pineda jugarà el pròxim dissabte a 1:15 al Camp de Mar de Calella, mentre que l'Aquatel jugarà contra l'Argentona a Argentona, diumenge a 12:00 del migdia.
I ara una pausa i arriba, en aquest cas, la previsió del temps.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De moment no s'espera massa canvis a la situació meteorològica, que avui tornarà a estar marcada bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol a tot el Maresme. Poden aparèixer alguns núvols, però en general seran primets i poc importants. A banda d'això, continuarem parlant de temps calorós a les hores centrals del dia, amb aquestes màximes que, com ahir, s'enfilaran fins a valors de 22 a 23 graus, especialment cap a l'interior de la comarca. A prop de la costa, avui la marinada serà més de garbí, ahir va ser més aponentada, i per tant les temperatures podrien baixar un palet, un parell de graus a la franja costanera, però, com dèiem, cap a l'interior de la comarca continuaran amb aquesta tendència a l'alça les temperatures diurnes. Pel que fa a l'estat de la mar, en general força tranquil, com a molt en petites àrees de mar de fons poc importants. La previsió per demà indica que hem de continuar amb un temps molt semblant al d'avui, sobretot durant el matí, domini del sol, durant la tarda, possibilitat d'algun petit banc de boira, alguns núvols baixos, però en tot cas són núvols poc importants i que no deixaran precipitacions, amb vents normalment més aviat febles, del sud-sud-oest, la situació marítima tranquil·la, amb marejol, i les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis i, per tant, continuaran relativament càlides, força suaus i agradables també les mínimes. Al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es presenten estables. Diumenge amb alguns núvols més, però sempre núvols primets i poc importants, per tant, res de precipitacions, i tot això amb unes temperatures que al llarg del cap de setmana continuaran sense canvis i, per tant, les màximes tornen a sobrepassar els 20 graus a tot el Maresme.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'avui dijous. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris i a les 8 amb una nova edició de l'info vespre presentat per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i als perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.